En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, oients de Ràdio Olot, benvinguts i benvingudes en una nova cita habitual dels dijous al migdia en el programa En Profunditat. Ja sabeu, aquell programa de la sintonia del 98.1 FM i també de radioolot.cat, on parlem absolutament de tot. Vam començar l'any 2024 parlant de periodisme, obrint aquest any que esperem que, com comentàvem, la periodista especialitzada de successos Tura Soler, doncs també canvia una mica la dinàmica, perquè ja vam escoltar que no va començar del tot bé, amb successos molt tràgics arreu de Catalunya i també alguns d'ells prop d'aquí a casa nostra, prop de la Garrotxa. Avui parlarem una mica també d'una entitat social, que també n'hem parlat en els darrers dies als informatius d'aquesta casa, de Ràdio Olot, com és Càritas Garrotxa. També portàvem també un temps pensant en parlar amb el seu president de Càritas Garrotxa, com és en Carles Oller, que estem acostumats a sentir-lo molt, però també el volíem entrevistar en profunditat, tal i com marca el guió d'aquest programa. El tenim a l'altra banda del telèfon. Carles, què tal? Bon migdia, benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Doncs bé, avui tenim en Carles per parlar una mica de tot plegat, sobretot de la situació que vivim socialment i pel que fa a la pobresa aquí a casa nostra. Carles, una mica, acabem de començar un nou any, però quin balanç en fas del 2023 des de Càritas Garrotxa? Com podríeu arribar a definir l'any que hem deixat ja enrere?
Bé, entenem que normalment com es miren els esdeveniments socials i les informacions mediàtiques que apareixen també als mitjans i tal, i la ciutadania pot tenir una percepció de que hi ha uns moments que les situacions són més crítiques i altres moments que no són tan esfereïdores, diguéssim, no? El que passa que des d'entitats com Càritas tenim una visió potser una mica més malauradament lineal d'aquesta problemàtica. Diríem que la sensació nostra és gairebé permanentment d'estar al límit de les nostres possibilitats d'atenció a les persones que se'ns acosten. D'alguna manera, jo podria dir que anem d'una crisi a una altra. A vegades, que si ara ve la Covid, que si ara hi ha una inflació de preus, que si a altres moments parlem de la crisi del petroli, conseqüències d'unes guerres que ens afecten també col·lateralment i també de rebot tenen un efecte també mundial, també a casa nostra. Certament, tot això és cert, però malauradament en el substrat hi ha una situació de, diguéssim, de pobresa i de preocupació per un segment de la població, que no és tot, evidentment, que és un segment prou rellevant, que sempre està al límit.
A nivell de la Garrotxa, Carles, què em podries dir d'aquest any pel que fa a persones ateses? Heu vist que és un perfil de persona que canvia respecte a altres anys, és un perfil que podríem dir que porta mesos, per exemple, necessitant l'ajuda de Càritas. Una mica, què heu pogut denotar aquest any?
Bé, diguéssim, les situacions personals sempre són això, personals, i a vegades tenim tendència també a mirar-les des del punt de vista estadístic i gairebé sembla que les infravalorem, perquè les reduïm a uns nombres, quan cada persona, cada família, cada situació és única i és singular i té els seus matisos, no? Però sí que és cert que hi ha una, diguéssim, una percepció que també més estadística, certament, doncs de que normalment dona la visió global de com està la situació a nivell general, no? I nosaltres sempre parlem, i aquests últims temps hem anat reiterant, que les nostres atencions sempre volten, aquests últims anys almenys, al voltant de les 3.000 persones cada any. És diferent de la dada de l'any passat, més semblant. També per què? Doncs perquè estem al límit. El límit del que podem atendre. Segurament, si tinguéssim més mitjans, potser inclús més disponibilitat de voluntariat, doncs igual creixeríem en atencions, que la qual cosa, per una banda, és positiva perquè hi ha més mitjans i més disponibilitat, però per l'altra banda és negativa perquè vol dir que hi ha més necessitat. No? Per tant, la demanda creix, sí, la demanda creix. La tenem més, poc més, perquè no podem més, tampoc, no tenim tampoc més mitjans d'atenció. Però el substrat, com te deia, doncs hi ha aquesta percepció de que la necessitat creix, que es perpetua, diguéssim, es es cronifica també aquesta paraula que hem dit tantes vegades en un segment de la població, i que també hi ha un altre segment, que això no l'hem d'oblidar, de persones que aparentment estan en una situació regularitzada, normalitzada laboralment inclús, i que doncs, les dificultats econòmiques encara les pateixen, d'arribar, allò que dèiem sempre, d'arribar a final de mes.
Ara comentaves que des de Càritas esteu al límit, has comentat, per exemple, l'aspecte del voluntariat. En detalls, Carles, què li falta a Càritas Garrotxa per això, per fer front a una demanda que ara comentaves que us porta al límit actualment amb aquestes 3.000 persones? En detalls, què li falta a Càritas Garrotxa per oferir més serveis a aquella gent que ho necessita?
Bé, sempre expliquem també que Càritas Garrotxa és una entitat, com altres entitats socials, que el que fa és gairebé, diguéssim, de corretja de transmissió d'allò que rep, traspassar-ho a les persones que se li atansen, no? Se li acosten i que li verbalitzen, li expliquen, li transmeten les seves preocupacions, les seves angoixes. Per tant, la nostra acció és una acció, diguéssim, intermediària. Això vol dir que normalment se suporta sobre dues grans potes, que és, a banda de tenir un equip tècnic cohesionat i potent, que el tenim, i que ens dona garantia d'estabilitat, les dues potes sobre les quals bascula tota l'acció que es fa és sobre la disponibilitat de persones que s'ofereixen voluntàriament, que en aquest moment en tenim moltes i en tenim molt ben predisposades, però sempre necessitem més. Per tant, continuem fent crides al voluntariat, perquè sempre, a banda que és com és lògic que hi ha altes i baixes, com és normal, quan més tinguem, més podrem ajudar. I l'altra banda és l'altra pota és l'econòmica. Quan més donatius es reben, com més aportacions es fan, si fan, aquestes aportacions repercuteixen a la gent que se'ns acosta. Per tant, què necessitem? Doncs més voluntariat i més aportacions. No pas per nosaltres, sinó per lliurar-les a les persones que realment se'ns acosten i que valorem la seva necessitat, perquè tampoc és allò de dir tothom que s'acosta se surt amb una bossa sota el braç, sinó que es valora la seva situació, s'estudia a veure què es pot fer, es busca la manera de que sigui més rendible aquest tipus d'ajut i se li proposa, evidentment, i ell té l'última decisió, ell o ella, o la família té l'última decisió, però la nostra proposta sempre és raonada en base a un estudi una mica acurat de la seva realitat.
Perquè amb xifres, Carles, en quin nombre de voluntaris us moveu actualment des de Càritas?
Nosaltres tenim al voltant d'entre 120, 130 voluntaris, 140 a vegades, aquest nombre que pot anar ballant, que són, diguéssim, els voluntaris adults que, diguéssim, aporten una part del seu temps, uns més, altres menys, evidentment. Això, comptabilitzat en hores, acostumem a dir que hem fet unes estimacions reiterades i sempre són aproximadament les mateixes. Estem al voltant de les 1.300 hores de voluntariat cada mes, que això és un actiu molt, molt gran, no? Després tenim un col·lectiu de voluntaris joves que fan, bàsicament, col·laboren a l'entorn d'un programa que és, d'atenció a gent gran, que li diem en bona companyia, o li diem grans moments, sobretot grans moments, que és en bona companyia, depèn de si és amb gent gran o amb joves. I aquests voluntaris joves, són joves de quart d'ESO, tenim una quarantena, que és més o menys el que podem atendre. Inclús algun any hem treballat amb 60, amb 60, però és un nombre molt, molt elevat i difícil de gestionar. Joves d'instituts que se'ls ha fet una convocatòria, s'han respost positivament, se'ls fa una petita formació molt puntual, però suficient com per arrencar, i fan un servei de voluntariat d'acompanyament a gent gran que està en residències i que pateix solitud. No estan tornant allà a fer, diguéssim, una obra de teatre, sinó es tracta d'acompanyar una persona amb la qual estableixes un vincle i estableixes una relació personal i li fas això, aquesta carrossa d'acompanyament quan saps que aquesta persona pràcticament no té visites, quan aquesta persona té coberta les atencions bàsiques perquè està en un centre, però no li falta potser la part afectiva, la part més personal, més de proximitat. I aquest jove voluntari, que és l'altre extrem de la seva vida, compensa unes estones a la setmana aquesta mancança que aquesta persona gran pot patir.
Ara comentaves també un aspecte que em sembla interessant, també remarcar-lo, perquè segurament molta gent que ens està escoltant pensa en Càritas i pensa en ajudes, ja sigui en donar aliments, etc. Però també m'agradaria comentar aquest aspecte que deies ara amb la gent gran, que no significa anar a fer una representació teatral, sinó ajudar a conviure amb aquesta solitud. Clar, Carles, per aquella gent que ens escolti i pugui arribar a tenir interès en ser voluntari de Càritas, com li podries explicar exactament què se li demana o què fa un voluntari de Càritas a banda de donar aquesta ajuda, no? Com li podries definir?
Bé, mira, un voluntari, per definició, és això, un voluntari. Per tant, no és una tasca, no és una professió, no és una tasca feixuga, no ha de ser mai una sobrecàrrega per la teva vida personal, sinó que ha de ser una acció complementària, perquè tens una disponibilitat i sobre aquesta disponibilitat doncs optes per fer un servei. Aleshores, nosaltres el que solem aconsellar a les persones que fan aquesta petició indirectament o la senten, doncs és que fem una entrevista. Vine'ns a veure, parlem-ne, explica'ns quina és la teva disponibilitat, quins són els teus interessos sobre els quals t'agradaria focalitzar el teu tipus d'ajut. Nosaltres t'explicarem què fem, quins programes desenvolupem, on tenim més mancances, on ens falta més ajuda, i mirem d'encaixar, diguéssim, dintre de les possibilitats, doncs, això que tu penses, que en principi és una extracció que encara no has concretat, doncs, sobre el terreny, casar-ho amb el que nosaltres t'ho podem oferir. Normalment això sol funcionar bé, perquè és la manera d'aterrar aquesta disponibilitat que és, en principi és una il·lusió, no? Que s'ha de matitzar. I de veritat que, bueno, així és com hem anat funcionant sempre i ens està anant molt bé, perquè hem de tenir molt en compte que les persones voluntàries no... Sempre hi ha un esforç, evidentment, tota la vida hi ha un esforç, però ha de ser plaent de poder fer aquest servei, no? Els ha de suposar, diguéssim, un compromís que els sigui feixuc i que diguéssim, que els hi tregui aquest punt d'il·lusió que realment es té quan es vol ser voluntari. Ha de ser un voluntari feliç, perquè justament les persones a les quals acompanyaràs normalment els falta aquest aspecte de la felicitat, i hem d'intentar, doncs, compensar amb la nostra, la que ells, doncs, van mancats.
Recordem que estem parlant amb el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller. També ens agradaria preguntar-te, Carles, estem en l'època d'hivern, aquí a la Garrotxa sí que és cert que ara el temps no és com fa uns anys, en feia un fred molt regularment, les temperatures són les que són d'abans, però sí que hem tingut ja alguns dies amb molt fred i sobretot les nits. No sé si, Carles, l'hivern és de les èpoques de l'any que des de Càritas teniu més feina, o a Càritas no s'entén de ni dies ni de mesos, sinó que es té feina durant tot l'any, però no sé si en concret l'hivern és l'època de l'any que ve més gent a l'hora de demanar ajuda. Poso un exemple, avui es llegeix que, per exemple, a Manresa, des de Càritas fan una crida a recollir mantes, perquè Manresa també és una zona que hi fa molt fred. No sé si, per exemple, aquí al cas de la Garrotxa també és una època que us trobeu amb aquests fets.
Bé, això te podria informar així amb més precisió el Consorci d'Acció Social, que és qui lidera, doncs, tota l'acció social de la comarca, perquè té més dades del global de tot el que s'hi fa. Jo podria dir des de la visió de Càritas que ens sembla que no hi ha uns pics així relacionats justament amb les estacions, que siguin estacionals de la demanda d'ajut a les nostres entitats. També és cert que hi ha unes poblacions, pel que deixo que l'exemple que ens poses de Manresa, que hi ha unes poblacions que hi ha un segment d'aquesta ciutadania que diem rodamont, que diem ambulant, que potser sí que té més tendència a passar per unes poblacions i unes altres, i això, doncs, evidentment, reclama un tipus d'ajuts concrets. En aquesta comarca, no dic que no hi hagi casos de sensellarisme, però són més baixos que en altres poblacions, sobretot en altres capitals de comarca, i normalment hi fan poca estada. Per tant, demanen un tipus d'ajut molt puntual i hi ha una tendència a marxar, no raure, no quedar-se en aquesta nostra població. per això que no podem, no tenim aquesta visió, diguéssim, d'un excés o d'un increment de la demanda relacionat doncs, amb fets concrets, ni tampoc amb les estacions de l'any, que tu era l'exemple que ens posaves.
També hem fet una mica de balanç aquest 2023, hem començat el 2024. Sé que és molt difícil i molt complicat, Carles, predir el futur, però ara comentaves que estem vivint uns anys amb pandèmies, guerres i molts altres factors a la nostra societat, però quin any pots preveure pel que fa des de Càritas? És molt difícil, com deia, però no sé si pots arribar a preveure com pot anar aquest 2024, si creus que tant de bo les coses puguin millorar o el futur no acaba de ser del tot optimista. No sé com ho veus.
Bé, certament no tenim la bola, però la bola màgica, però sí que tot apunta que les coses no van a millor, sinó que van a pitjor, diguéssim. Sobretot perquè quan hi ha situacions, diguéssim, això que diem de vulnerabilitat, que vol dir que estan a l'extrem, que estan, hi ha molta feblesa, molta debilitat, qualsevol truc, qualsevol circumstància, doncs de seguida són els primers perjudicats, els primers a rebre, diguéssim, doncs les circumstàncies que malauradament doncs, a tots ens afecten, però que les persones que tenim una certa estabilitat doncs, laboral, econòmica, familiar, de xarxa social, d'entorn, doncs les podem encaixar amb més o menys doncs, solvència. Les persones que estan al límit, doncs qualsevol mala circumstància, de seguida són els primers a rebre-les. I la percepció que tenim és que doncs, aquest nombre de ciutadans, de persones del nostre entorn que estan en una situació, diguéssim, que això que dèiem de vulnerabilitat, no només baixa, sinó que creix. Per tant, sense voler ser pessimista, hem de pensar que hem de preveure i ens hem de preparar perquè les circumstàncies no van a més, sinó que van a pitjor. Per tant, que hi hagi increment o cronificació, diguéssim, també, que dues circumstàncies que van malauradament també paral·leles, de persones que convisquin amb aquesta dificultat.
I ja per última, Carles, posem una mica de positivisme, tiro de dades, que fa pocs dies on parlàvem aquí a Ràdio Olot, em ve al cap, per exemple, que es van recollir més de 7.400 euros en el partit solidari entre la Unió Esportiva Olot i el Barça Atlètic, entre moltes altres iniciatives. Parlem d'aquestes iniciatives on la gent també hi posa el seu granet de sorra. De cares a aquest 2024, Carles, què em podries destacar que teniu preparat des de Càritas perquè la gent que ara ens escolti doncs, també pugui donar el seu granet de sorra per col·laborar amb l'entitat?
Bé, doncs mira, certament nosaltres també intentem fer accions o promoure accions o ajuntar-nos a accions que ja es fan per al final és per captar recursos, evidentment, no és no ens agrada que no busquem que hi hagi un protagonisme, sinó que ens interessa facilitar, diguéssim, que les aportacions de la ciutadania doncs, ho tinguin més properes. No? Per exemple, doncs, hi ha una sèrie de marxes, de caminades, de curses que col·laboren també amb Càritas, com la mitja marató del centre del Club Natació Olot, com la marxa de Bianya, com la Terra de Remenses, que nosaltres hi col·laborem aportant-hi voluntariat, aportant-hi o fent-hi algun tipus de col·laboració que ens demana, que doncs, de retruc ells ens fan també un ajut. No? Hem estat doncs, també molt vinculats amb el Passeig Vivent de Joanetes, que el fet de, també de col·laborar amb ells dintre de les nostres possibilitats, ells també ens fan una aportació que ens fan, vol dir, ens faciliten uns diners que nosaltres ens revertim de seguida, automàticament, amb el servei dels programes i l'atenció a la gent. Després, per exemple, aquest any, a final de febrer, el 25 de febrer, s'està preparant una activitat nova que li direm Cirquem, una activitat que substituirà el Dansem Garrotxa, que el Dansem Garrotxa fins a aquest any ha anat molt bé, però bé, per no esgotar aquesta activitat i no demanar tant l'ajuda i la col·laboració del col·lectiu de la gent de la dansa, doncs ens ha semblat de fer una parada, una aturada, i ja la recuperarem més endavant. I ara hem trucat a la porta de gent, doncs, que es mouen al món del circ i d'aquestes arts, i hem trobat molt bona resposta i estem preparant, doncs, això, una activitat al Teatre Principal de l'estiu mateix del Dansem, però que serà també un diumenge a la tarda, el 25 de febrer, i que, bueno, doncs, que esperem que tingui també molt d'èxit i que totes les entrades, doncs, que es venguin repercutiran també, doncs, a benefici de Càritas, que vol dir tal, no? Has fet esment del partit de futbol de la Unió Esportiva Olot, que a part de ser un clàssic és un exemple, doncs, del compromís del club també amb moltes accions socials, no només amb Càritas, però concretament amb Càritas, doncs, també, i els exemples ho agraïm molt, perquè tot això que ens faciliten és, doncs, també per ajudar els altres. I després hem fet ara fa poc, doncs, el Solidaritat, que ha tingut molt bona acceptació també, com cada any. Moltes bosses, aquestes bosses de nous, doncs, que arriben a tanta gent de la comarca i a vegades inclús de fora, doncs això també ens repercuteix en uns ingressos que automàticament també són per ajudar. Aquestes bosses s'ha de dir que hi col·laboren cap a una trentena, o entre 30 i 40 persones voluntàries. Vull dir que és una mobilització que, a banda d'econòmica, és també de compromís, de voluntariat, de gent que s'hi fa, no?
Mm-hmm. Doncs, sí, doncs hi ha moltes
aportacions virtuals que podríem ara, doncs, estendre, que no és el cas, no?
Mm-hmm. Doncs, grans iniciatives ara, com comentaves, Carles, tant de bo la gent que ens escolti, i també fem una crida també des de Ràdio Olot, doncs, que posi el seu granet de sorra per col·laborar amb la gran feina i gran tasca social que feu des de Càritas Garrotxa. Ens hem quedat sense temps, Carles, però ens ha encantat molt aquesta conversa per fer una anàlisi en profunditat, mai millor dit, de la situació a casa nostra de la Garrotxa, i amb la consciència molt important de que hem de fer un pas endavant i ajudar-nos entre tots, ser sobretot molt solidaris, perquè, com comentaves tu bé, Carles, el futur no és el tot optimista, però bé, jo crec que amb l'ajuda de tots i unir-nos, que sempre hi ha aquest lema, tots units fem força, doncs tant de bo aquest 2024 també puguem fer el balanç l'any vinent i que sigui un any més positiu que no pas negatiu. Carles Uller, president de Càritas Garrotxa, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Olot, i seguim pendents, com sempre, des d'aquí l'antena de la ràdio, de les iniciatives i projectes que feu des de Càritas per la tasca social de la comarca. Gràcies per atendre'ns, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs molt bé, hem parlat amb en Carles Uller, president de Càritas Garrotxa, per fer una anàlisi de la situació a casa nostra. També a vegades va bé escoltar persones com en Carles per saber la situació real de casa nostra davant totes les dificultats que hi ha a la nostra societat. Així tanquem el programa d'aquest dijous. Tornem la setmana vinent amb més temes aquí, com sempre, a l'Enprofunditat. Podeu recuperar l'entrevista, com sempre, a radiolot.cat/podcast i tots els continguts de l'antena del 98.1 FM amb el portal web radiolot.cat. Gràcies un dia més per la confiança, i seguim connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.